doncs, com els dèiem tot just en començar el programa d'aquest vespre, ens permetran que avui, com aquell que diu, li cloquem l'ull a la història. Avui recordarem el que, sens dubte, fou un gran equip. No sé si dir el millor que ha tingut la Blanca Subur en la seva ja llarga història, però bé, avui recordarem bàsicament, i potser alguns dels de vostès el recordaran, aquella juvenil de la Blanca Subur que va aconseguir dos ascensos i que, bé, tenia les seves files jugadors que després van arribar molt lluny, com és el cas del Xavi Escaig. Hem volgut recordar, doncs, tot just enguany, que fa 25 anys d'aquell gran equip, d'aquells ascensos, del fet que fins i tot Xavi Escaig també fou convocat per la selecció espanyola sots 17. En fi, farem una miqueta de poti-poti, com es diuen en aquests casos, i recordarem, i segur que ens ho passarem molt bé avui en companyia de dos dels components d'aquella plantilla, en Josep Serra. Josep, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I en Carles Montserrat. Carles, bona tarda.
Bona tarda.
Així d'entrada us demanaria quins records en teniu a hores d'ara, Josep.
Pues, records immillorables d'una època, bueno, per mi irrepetible, no? Perquè, o sigui, ens vam juntar a part de, crec que eren bons jugadors, bon equip, molt bons companys. Vull dir, de fet, crec que una de les claus de l'èxit era això, no? Que érem un grup d'amics. Uh-huh. Per tant, els records són immillorables.
Suposo, Carles, que el mateix, no?
Sí, evidentment, estàvem en un club que comences a jugar amb set o vuit anys, que el camp era molt petit, que encara hi havia una petita pista d'hoquei rodona a les porteries, que hi havia unes valles blaves. Bueno, el camp no era el que hi havia fins fa un parell d'anys. Uh-huh. Bueno, des d'aleshores, ajudar a construir els vestidors amb les teves pròpies mans, formar part d'un club sensacional que aleshores apostava pel futbol base a Sitges, era increïble. I bueno, des dels 7 anys fins l'últim any que podies estar jugant a la Blanca Subur en aquest equip, doncs poder assolir en el meu cas un ascens, i en el cas d'en Josep dos ascensos consecutius fins a divisió nacional, pots comptar que aquest any, que fa 25 anys, és algo increïble.
Mm-hmm. Clar, costa d'oblidar això.
Bueno, no s'oblidarà, almenys per meva no s'oblidarà mai a la vida, perquè és una satisfacció haver pogut formar part d'aquest equip i d'aquest club en aquells moments.
Estem parlant del millor equip de la història de la Blanca? Sé que és difícil potser dir-ho així, no?
No, exacte. Jo crec que és molt, molt difícil de
valorar això.
De valorar, sí, perquè sí. A més, les èpoques són diferents i això, pues, influeix molt també, no? El que sí, sens dubte, doncs va ser un molt bon equip. Jo no entraria en dir si és el millor, si no és el millor, però, evidentment, i els resultats estan allà, era molt bon equip.
Les cròniques en parlen, gràcies al Carles, que també ens ha passat informació d'aquell equip, de les cròniques que sortien a l'Eco, d'aquell famós club de premsa que va començar a ser una miqueta l'embrió, una miqueta dels mitjans de comunicació esportius aquí a Sitges, no? Però més enllà del que era el club de premsa, evidentment els diaris importants de premsa esportiva, Cas del Mundo Deportivo, en feien referència. Hi ha un article concretament de l'Ayala, el famós Ayala del Mundo Deportivo, que
Manolo,
encara hi és.
Manolo Ayala.
Ayala, que sí, encara sí. Hi és, em sembla.
I em sembla que jubilarà tots, aquest.
Sí,
eh?
Doncs que fa referència a aquest equip. Ho llegiré perquè és curtet i així es podran fer una idea una miqueta del que va fer, no? aquest equip de la Blanca Subur que entrenava, recordem, amb Vicenç Riambau. El titular és Blanca Subur sin esperar nada a cambio. Llegeixo tal qual, està en castellà, eh? Diu: a imagen y semejanza de las escuelas de formación y cuidados de fútbol base representadas por la DAM y el San Gabriel, los dos equipos más conocidos por el cuidado de la cantera, otros muchos de la geografía catalana conocen el ímprobo pero nunca reconocido esfuerzo de sacar chavales de la nada para que otros se los lleven. Digo, es el caso de la Escuela de la Garrocha, de la EM de Lleida y de la Blanca Subur. Precisamente de los de Sitges vamos a hablar por cuanto esta temporada consiguieron el mayor galardón de su historia, el Campeonato de Cataluña Juveniles. La Blanca Subur se proclamó campeona de la preferente juvenil para acceder luego al tradicional Campeonato de Cataluña, en el que no tuvieron rival. Los números hablan por sí solos: 49 puntos en 30 encuentros, con 90 goles a favor y 30 en contra. 49 punts. Recordaran que abans no hi havia ni 3 punts, sino 2, per victòria. Diu: Vicenç Riambau ha sido el entrenador que ha conducido la Blanca Segura a la cúspide de su historia y ha contado con los siguientes jugadores: porteros, Rovira y Romo; defensas, Adam, Ramón, Rossell, Serra, Segundo,
Jaume. Jaume.
Enrique y Serrano. Como amichus, Nacho, Egea, Jorge, Sintes y Aro. Y como delanteros, Serra primero, en aquel caso al Josep, Murillo y Escach, que acababa, o que acaba, millor dit, de firmar por el Nàstic de Tarragona. Diu: vayan estas líneas como homenaje al club sitgetano y a todos aquellos que se dedican exclusivamente a la formación de jóvenes jugadores sin esperar nada a cambio. Les basta la gratitud de los buenos deportistas.
Molt, molt emocionant.
Sí, sí. Tot molt, molt bucòlic, no?
És, bueno, és l'exemple de que buscant formar persones, fent la feina ben feta, a més, després venen altres, aconsegueixes altres objectius o altres coses que venen per si soles, que són els èxits esportius, el fer bons jugadors de futbol.
Què tenia d'especial aquell equip? Abans el Josep ha dit que, bé, la casualitat o no va fer que s'ajuntessin un grup de grans jugadors, però a vegades no n'hi ha prou en ser un gran jugador.
No. Jo crec que aquí es va ajuntar, hi havia una barreja entre jugadors que havíem jugat, ja et dic, des dels 7 anys, tipus Nacho Escobosa, el Toni Sintes, en Josep Serra, el Cisco Egea, no em volia deixar ningú. Tots junts havíem començat des de la base dels Pinsbens, complementat amb reforços que van venir, per exemple, de Castelldefels, el Xavi Escaig, o Ramon Rossell, en l'any en què jo vaig jugar. Jo el segon any que tu has comentat del Campionat de Catalunya, ja per edat ja no podia jugar i ja no hi era. Però crec que aquesta barreja, juntament amb la filosofia de la Blanca i una disciplina tàctica molt ben imposada, jo recordo que sempre jugàvem un 4-4-2 aquell any, i en Josep i l'Escaig en punta davant, sempre perseguint la pilota, ens va donar molt, molt bons resultats.
Jo crec que hi ha una molt bona feina al darrere, ben planificada des de feia molts anys. Vull dir, això va ser un recollir els, penso jo,
els fruits.
Perquè jo recordo que des de l'Evins, pues, entrenant 4 dies a la setmana, i no entrenaments qualsevol, sinó que quan va venir en Joan Escoda, tècnica millorable per mi, o sigui, es va fer una planificació de voler aconseguir uns objectius, tant tàctics, tècnics, o sigui, hi havia uns entrenaments planificats per anar millorant en tots aquests aspectes, tàctics, tècnics, físics. O sigui, no era allò de dir, bé, cada entrenador que faci més o menys el que cregui, sinó que hi havia tota aquesta planificació al darrere, i que mica a mica anàvem passant any rere any i es anava veient que allò anava donant els seus fruits. I llavors, pues, a més, si s'ajunta que aquí hi havia jugadors que jugàvem des de, com diu en Carles, des dels 7 anys,
doncs
ens coneixíem pràcticament sense mirar-nos, sabíem què anava a fer a l'altre, no? I això, i a sobre eren bons amics. I quan tens un equip, un grup, si el ser solidaris els uns amb els altres és molt, molt important. Allò ningú recriminava res. Si el teu company no hi arribava, intentaves tu fer el doble per arribar-hi tu, a aquella pilota. Vull dir que aquesta era una altra de les claus.
Pensem que no sols és mèrit d'aquest equip haver assolit l'ascens farà 25 anys el 3 de maig, sinó que els dos anteriors anys l'equip juvenil es van quedar a les portes els dos anys consecutius, quedant empatats amb el primer classificat i no poder assolir l'ascens per gol a baraix. L'any que tu jugaves, Josep, era el Viladecans.
Sí.
I abans amb el Ciutat Cooperativa.
Sí, em sembla que sí, vull dir.
De Sant Boi.
El primer any de juvenil meu se'ns va escapar l'ascens en l'últim partit aquí a casa, partit contra l'Adam, que necessitàvem guanyar, i vam empatar 3. I se'ns va escapar pel gol a veraix. Però bueno, els altres dos anys llavors va venir la culminació, diguéssim.
Estem parlant, com hem dit, de dos ascensos que va aconseguir aquest juvenil, consecutius. La temporada 85-86 va ser l'ascens a preferent i la 86-87 l'ascens a nacional, que és una miqueta el més sonat, no?, per dir-ho d'alguna manera. Els rivals, hem d'entendre que hi havia rivals de categoria. Estem parlant, i ara miro una miqueta el grup primer que és on jugàveu, el Tortosa, el Lleida, el Viladecans, l'Hospitalet, l'Europa, el Manresa, el Reus, el Mollerussa, el Nàstic...
Sí, sí, eren,
estem parlant de
rivals de categoria.
De...
Jo aquest any ja no hi era, però imagina't anar en tots aquests camps que la majoria dels que has dit era gespa natural i no gespa artificial com hi ha ara.
Uh-huh.
I bueno, tot això era algú sonat, m'imagino, pels que formaven part de l'equip llavors.
Sí, sí, exacte. És així. I a més, en aquella època la màxima categoria era la nacional. No hi havia la
divisió d'honor.
Es va crear després, sí, 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 vull dir que ja... I aquests equips pues, eren el, diguéssim, sí, sí. Els, l'any següent ja jugarien amb aquests equips, que estaven alguns a segona A. Mollerussa recordo que aquell any estava a segona A, després el Nàstic també estava amunt. Sí, sí, realment pues, eren bons equips.
Mm-hmm. El futbol ha canviat molt, estem parlant de fa 25 anys, i és una cosa que sempre expliquem, no? Com vivíeu vosaltres el futbol i com es viu ara, no? Des del punt de vista de jugador, el fet de tenir el futbol com a màxima prioritat, a tenir-lo hores d'ara molt probablement en el quart o cinquè grau. Hi havia abans més compromís que ara?
Doncs potser sí. Sí, sí. Vull dir...
Sincerament, eh?
Sí, sí. Mm-hmm. Jo penso que hi havia un grau de compromís molt, molt elevat, és veritat, abans.
Era allò, plegar de l'escola i anar a entrenar.
Sí,
pràcticament.
I potser no hi havia tantes alternatives com avui en dia.
És evident que la societat no presentava tantes alternatives com diu el Josep i no...
Exacte, avui en dia és que a vegades veus l'agenda del nen i dius, hòstia, no m'estranya que algú s'estressi. Vull dir, perquè sí, uh-huh. És així, abans menys alternatives i això doncs, ho portàvem a la sang i des de petit ho veiem mamat i hòstia, estàvem desitjant que arribés el moment d'anar a entrenar.
Uh-huh.
Doncs diguessis que queien quatre gotes i no entrenaríem, perquè era igual, en pluja, en neu...
Sí, amb el que fos.
Amb el que fos.
Pràcticament no pensaves en res més, però tot venia acompanyat de la filosofia que t'impregna el club, no? I en aquelles èpoques a la Blanca Suburb podies anar a fer el dissabte al matí si eres, formaves part del club de premsa anaves a fer la crònica de qualsevol equip alevino infantil i a la tarda jugaves tu o diumenge jugaves tu, és a dir, que t'incluïa a part dels entrenaments de tota la setmana sinó la vida del cap de setmana en molts com en el meu cas estàvem molt involucrats i vivíem molt el club des de la part que ens deixaven que ens corresponia o que ens deixaven...
Una miqueta, Carles, l'esperit social, no?
Això mateix, exacte.
Que tinc la sensació que avui en dia això no sé si s'ha perdut. Això
no,
ho ha fet...
Jo no t'ho sé dir perquè no visc el dia a dia de cap dels dos clubs de Sitges, ni la Blanca ni el Suburança.
Però una miqueta pel que expliques, no? Pel fet d'anar dissabte, de formar part d'un club de premsa, de fer la crònica de l'equip que et pertocava,
bueno,
després doncs, prendre la Coca-Cola de torn, a la tarda jugar, tornar a diumenge, veure l'equip dels teus amics, en fi...
I a les tardes, els diumenges, anàvem tots de nens a veure el primer equip dels Sitges,
uh-huh.
Si no tenies partit, bueno, etc. El que deia el Josep és que tampoc no hi havia masses més coses. Aleshores. Estem parlant de fa 25 anys i no tenies massa res més.
O és que abans eren més innocents.
No crec que fossin més innocents, però com ha dit el Josep, no hi havia tantes alternatives com hi ha ara de lleure per tothom.
Uh-huh. Parlava abans el Josep del rigor, no? Dels entrenadors, de tenir preparat tot, i fins a cert punt sembla mentida, no? Perquè, clar, abans no hi havia el que hi ha ara. Les noves tecnologies, evidentment, han ajudat molt a avançar en aquest sentit, no? A preparar uns entrenos, a personificar pràcticament, doncs...
Començant des dels calentaments fins al sí. Final dels entrenos amb els estiraments, jo, com diuen Josep, la primera vegada que vam estirar els muscles després d'un entrenador quan va venir a l'escola i ens ho va ensenyant tots a fer bons calentaments i sobretot bons estiraments. És una anècdota que...
Sí, sí. No, de fet, fèiem uns estiraments inicials abans de començar l'entrenament i uns, o sigui que era com una mica més d'estiraments, al principi era com el contrari del de l'estirament, treballant sí. també la contracció del múscul, i després a l'acabar cada entrenament 5-10 minuts d'estiraments. La meva experiència personal és que jo en tota la meva època a la Blanca no vaig tenir cap lesió muscular. Llavors, bueno, i no n'hi havia tantes com ara, no sé. També això va també lligat a que la resta de feina que fas física ha d'anar coordinada amb això, perquè per molts estiraments que facis, si fas un treball que no et toca per l'edat que tens, amb peces o amb el que sigui, llavors el múscul potser
es ressenteix.
I després, o sigui, jo tinc ja l'experiència del meu germà, per exemple, que quan va anar a l'Espanyol sí. doncs, treballaven molta peça i molt d'això, i clar, després el múscul ressentia, i va tenir una època que tenia bastantes lesions
musculars.
I això, doncs, bueno, és el que dèiem, de planificar bé, de ser bon professional, de conèixer bé què és el que estàs tocant, que estàs treballant amb nanos, amb formació, i què es pot fer en cada etapa, en cada època. O sigui, no és el mateix, evidentment, el que pots treballar amb edat a l'I-20 que el que pots treballar amb edat juvenil. I saber això és bàsic. Has de tenir bons professionals.
És evident. Un dels jugadors bandera, diguem-ho així, era el Xavi Escaig. El Xavi Escaig no es va formar aquí a la Blanca com a tal, sinó que va venir de Castelldefels. Però clar, una miqueta va ser, com es diu en castellà, la punta de lanza, no? És a dir, o la cirereta del pastís, no?
Sí, va ser com el... Sí, va venir a perfeccionar el que teníem, no? Era com la, diguéssim, la guindilla. O sigui,
sí, quan... sí, sí, sí.
Sí, però clar.
Ell era sempre el que culminava, no, sempre, però culminava la jugada, no? Amb l'habilitat que tenia, doncs, que era
sí, sí.
impressionant.
Era un killer, com es
sí,
diu.
Sí, 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 exacte.
Clar, però també va venir aquí perquè n'hi havia un bon equip. I ell va pensar...
Sí, jo vaig tenir una molt bona amistat amb ell, perquè recordo encara el dia que va venir a la Blanca, que jo estava sentat, perquè abans anàvem, que desitjàvem tant començar a entrenar, 2 hores abans ja estava allà esperant amb la bossa que sí, em toqués sí, entrenar, sí. I va venir ell, i recordo perfectament quan va venir, que ens vam presentar, i això, coneixent-lo i coneixent la seva família, coneixent el seu pare, ell no va venir perquè aquí pogués guanyar o perquè anéssim a quedar campions
de Catalunya.
De Catalunya. Ell va venir perquè s'estava treballant bé. I el seu pare és el que... O sigui, sabent el talent que tenia el Xavi, ell buscava un lloc on
millorar, fins i tot.
On ell es pogués acabar de formar. I curiosament, no va anar ni a l'Espanyol ni al Barça, sinó que va venir a la Blanca, perquè en aquells moments és on es treballava millor. I ell ho sabia. I el temps li ha donat la raó en aquest sentit.
Estem parlant del Xavi Escaig, i precisament aquella temporada el Xavi va ser convocat per la selecció espanyola sots 17, i precisament dintre de la moltíssima informació que ens ha facilitat el Carles Montserrat, hi ha una crònica de l'època del Mundo Deportivo, concretament del 4 de març del 86, ha plogut una mica, que diu el següent: dos jugadores catalanes están en la lista de convocados por Chus Pereda para la selección sub-17. Estos futbolistas han quedado concentrados esta noche en Madrid de cara al torneo sub-17 de la localidad francesa de Cannes. Son Herrera, del Barça, y Escaig, de la Blanca Subur. Completaven la llista, és curiós, perquè hi ha alguns noms que molts de vostès recordaran. Com a porters, Lobato, del Bilbao, i Unanua, de l'Osasuna. Defenses, Lacabec, del Bilbao, Herrera del Barça, Virgilio del Zaragoza, Fernández del Castilla, Guijarro del Gandia i Sastre del Madrid. Com a mitjos, el Corte i Garitano del Bilbao, Tiradit del Coria, Escaig de la Blanca Subur i Pirri del Santander. I com a davanters, Òscar Ramon del Saragossa, Mendiguren del Bilbao, Emilio del Màlaga, Navarro del Rayo Vallecano i Bielsa del Barbastro. Com veuen, el Bilbao aportava ja aleshores jugadors que en el seu dia també van arribar a la primera divisió.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do, no?
El Bilbao, una cantera... Bueno,
sí, sí.
Que sempre ha sigut Lezama espectacular.
Lezama sempre ha estat una miqueta la referència, no?
Sí. El Corte és el que és número 2 ara del Mourinho, no?
Sí. No, és el Caranca.
Ah, el Caranca.
El Corte havia jugat també al...
Al Madrid.
Sí,
sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí,
sí.
Ah, és el de la cintura, el gol del Romario.
Sí, la famosa cola de vaca que li va fer el Romario.
Ha fet altres coses, també.
Sí, a vegades recordem els futbolistes per accions com aquestes, no?
No, però en aquest equip també hi havia grans futbolistes com el Nacho Escobosa, va jugar al Castelldefels, el Gavà, el Cisco Ejea, era un artista al mig del camp, a la banda dreta. Qui més? Ajuda'm, Josep. L'Enrique, per descomptat, va arribar a ser molts anys capità del segon equip de l'Espanyol, jugant a segona B i tot això. Vull dir que no és només el Xavi Escaig, que sí molt.
He anomenat el Xavi Escaig com a jugador una miqueta bandera, no?, d'aquell equip.
Sí, després ja...
I el que probablement va arribar més lluny.
L'any següent, el Coque, també.
Sí, el que passa que el futbol és que depèn tant de la sort, no només de que et lesionis, sinó de l'època en què toca viure. Perquè jo, per exemple, l'Enrique, jo estic convençut de que hagués agafat ara l'època en què el Pochettino està confiant tant amb
la cantera,
i hagués jugat.
I un central com l'Enrique.
Sí, perquè era molt elegant.
No, és que vull dir, era molt difícil de passar, per dalt anava fantàstic. Jo crec que has arribat a primera divisió.
El somni vostre era precisament arribar a primera divisió, o un mateix ja sabia que això era molt difícil i que arribaven molt pocs?
Somni, jo crec que sempre existeix.
Sí,
s'ha de ser realistes i dir, ostres, pues, clar, quan veies per la tele, anaves a veure-ho al camp, dius, hòstia, tant de bo algun dia pogués... El que passa que quan et vas fent gran,
això.
El realisme et va invadint, no?
Sí.
I bueno, ho vas acceptant.
Una miqueta.
Exacte. Però bueno, el somni, és que s'han de tenir somnis, si no, malament rai. I és bo que els nanos els tinguin. El que passa que llavors els que estem formant, els adults, hem d'anar mica en mica a les dosis de realitat.
És que no... increïble avui en dia veure els nanos petits com juguen i imiten els gestos dels jugadors professionals que veuen per la tele, com celebren els gols, es mouen al camp, ho imiten absolutament tot.
Tot.
Sí.
Llavors s'ha d'aprofitar aquesta imitació que tenen per lo bo, exacte, i anar polint-ho.
Quan parlem de tots aquests jugadors que han passat per la banca, per segur que han sigut molt, jo me recordo aquells partits que es feien abans d'exjugadors de la banca, segur. Potser fa falta una miqueta aquests partits ara, no? Perquè, doncs, tots aquests exjugadors que heu passat per allà, un cop a l'any, jugant entre tots vosaltres, també fa il·lusió, no?
Molt.
S'heu anat trobant?
No, ara no, des de fa dos anys,
em penso que des de la clausura de Pinsbens,
que
hi va haver una gran molt emotiva reunió allà, amb un excel·lent sopar també.
Tot s'ha de dir.
Que vam acomiadar el camp, des de l'aleshores em penso que no.
No, exacte, jo també penso que és molt, molt important això, perquè fa caliu, i bueno, estàs desitjant veure excompanys que fa temps que no els veus, et retrobes... Però això també, moltes vegades, s'agraeix les ganes i la dedicació de persones com, per exemple, en Carles, que aquesta trobada l'hem d'agrair bàsicament amb ell, perquè sempre necessites... Tots ens dius, si podríem fer això, però sempre necessites
sempre
algú...
Sempre hi ha algú que tira del carro, sí.
Algú que tiri del carro, i aquest... és en Carlos.
No, això és que precisament guardo moltes fotografies i articles d'aquests, i justament que aquest any fa 25 anys vaig pensar que era una ocasió excel·lent per tornar-nos a trobar tots. L'equip juvenil B, el segon equip juvenil de la Banca Sur d'aleshores, i jugava un porter que es deia Joan López Tornero, era fill del president dels Sants d'aleshores, i en vez d'estar jugant als Sants, venia a jugar aquí el segon equip juvenil de la Blanca com en Xavi Escaig, perquè es feien les coses bé. Pues des de que va marxar aquest noi i que va acabar la temporada, en 25 anys no hem tornat a saber res de res, i casualment, a través del Facebook, ens hem tornat a poder posar en contacte després de 25 anys amb aquest noi.
Allò que dèiem de les noves tecnologies.
És increïble. I poder-nos tornar a reunir, que suposo que serà primers de juny, i fer un partidet entre tots i un sopar i una trobada, crec que serà una cosa molt emotiva. I bueno, canviaran molt les coses, perquè ara, si jugarem un camp de gespa impressionant, gespa artificial però impressionant, quan nosaltres tota la nostra vida hem jugat amb terra i rascades i...
És evident que l'antic Pinsbens, per dir-lo d'alguna manera, guarda un component molt, molt emotiu, no? Precisament això es va poder veure el dia que, com recordava el Carles, que es van trobar tot aquells exjugadors que després es van quedar a sopar, etc, no? Però tenia quelcom d'especial Pins Bens.
Sí.
Vosaltres heu jugat un grapat d'anys.
Tenia d'especial que tu veies casa teva.
És que
casa ja teva, dic... com diu el Carles, feta amb les teves mans.
Sí, sí.
No, però, sí, literalment.
Mai millor dit,
sí. D'ajudar a posar totxanes amb 12-13 anys, de posar les totxanes de les parets que aleshores eren a la sala de trofeus o la secretaria o al bar.
Sí, i veies aquella persona que la vida professional potser de dilluns als matins on es posava la corbata, el traje i
sí, sí.
Estava en
una oficina,
una oficina sí, 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 sí. O un banc on... I després a la tarda...
S'arremangava. Sí, sí.
I la manobra.
A marcar el camp...
I això... Sí, sí. I això t'ensenya moltíssim. T'ensenya sí, sí, sí. I et dones un valor a les coses que és tan o més important que el que aprenguis futbolísticament.
Clar, valors que van molt més enllà, una miqueta del futbol, no?
Exacte. Sí, sí.
I era molta la gent també que venia a veure els partits. No pas d'aquest juvenil, de tots els equips, sempre estava... Sempre hi havia molt bon ambient.
Sí, sí. Hi havia un ambient maco.
Molt, molt.
Uh-huh. I el camp en si era petitó.
Sí.
Eh?
Però no, almenys a mi no m'ho semblava. O sigui, ja, sí, era sí, petitó, sí, sí. Però com estaves tan a gust no, uh-huh. No ho notaves, vaja.
Recordes, Sant Josep, quants gols vas fer? O ostres. Ara et posaríem un...
No...
L'any que vau pujar a Nacional, eh?
A veure, jo el que tinc el record, com que cada any hi havia lo de l'entrega de trofeus sí. I tot això, recordo que, bueno, perquè em tocava jugar davanter i perquè sempre se m'havia donat bé el gol, pràcticament des de que vaig començar, sempre quedava amb el xingolejador.
T'enduies el trofeu de Pichichi.
Sí, vull dir, és un dels records que tinc.
Uh-huh.
Sembla que aquell any, no ho sé, però això sempre ho parlàvem amb el Xavi, que potser els 3 anys de juvenil em sembla que jo quedava amb el xingolejador. O sigui, ell feia menys gols que jo,
sí, sí.
Però, clar, evidentment, uh-huh. La classe que tenia ell era...
Excepcional.
Era impressionant, o sigui, uh-huh. No feia... Encara me'n recordo sempre que feia un gest amb el cos i el defensa ja quedava...
Uh-huh.
Quedava desbordat.
Una finta amb la cintura...
Sí, sí. No sé si hi devia
ser. I sortia per la dreta. I ja està.
Sí. A més, era molt, molt intel·ligent jugant.
Uh-huh.
Jo, pel tema dels gols que dius, no sé si he de fer sobre uns 20 gols o uh-huh. Alguna cosa així.
Jugàveu de memòria, veritablement? Teníeu sí. Aquesta sensació de
sí,
dir
sí.
Ara jo faré la passada a la dreta i ja sé que tinc el company allà a punt de rebre-la.
Jo tinc la sensació i a més tinc un record. No em faig dir per què tinc aquest record, però sempre penso en aquesta jugada i potser és per això que dius tu. Recordo el camp de la Montañesa, un despeje de la defensa, anava a sortir per la línia de fons de l'altre equip. Jo que els defenses es van quedar al mig del camí, només, bueno, jo vaig córrer, és a dir, puc agafar-la, no? I jo, mentre anava corrents, jo sabia que en Xavi, per
exemple... Algú t'acompanyava.
Que m'acompanyaria.
Sí, sí.
Els defenses ningú va confiar en que jo l'agafés, només va confiar en Xavi. I jo sabia que hi confiava. I sempre, arribant, no vaig saber ni de mirar al centre i pam,
i gol. Uh-huh.
Clar, llavors això se'm va quedar, no? Això de dir, hosti, si...
Uh-huh.
Juguem de memòria.
Sí, sí. Recordeu algun partit en especial, més enllà d'aquest que dius, Josep?
Sí, sempre tens algun altre partit. La final de la Copa de Catalunya, sí. Contra el Sant Gabriel, que vam guanyar
a la pròrroga. Era partit únic?
Partit únic al Camp de l'Horta.
Al Camp de l'Horta, clar, camp neutral.
Sí, sí, i bueno, és un record perquè és com el màxim que havies aconseguit fins aleshores, el top, no?
Uh-huh.
I bueno, és un dels partits que recordo, no sé tu, Carlos... Quin...
Jo de l'any abans, el campionat de Catalunya jo no vaig poder jugar ja per edat, perquè passava de l'edat, però l'any abans sí que recordo un partit molt especial, un dissabte a la tarda al Camp de les 7, que jugàvem contra el segon equip juvenil de l'Espanyol. Vam acabar empatant a 3, ells van acabar empatant a 3, però sempre havíem anat jugant, per nosaltres per davant del marcador, ens arbitrava un àrbit de primera divisió, aleshores, que quan no tenien jornada es dedicaven a entrenar juvenils, i no sé si era Enríquez Negreira o un altre, i bueno, anàvem guanyant 0-2, ens van anul·lar dos o tres fores de joc claríssims que ens haguéssim pogut posar 1-4 o 1-5 perfectament, i un partit èpic. Aquest, entre molts d'altres,
sí,
eh?
És difícil recordar després de tants anys, no? Però una miqueta...
El de l'ascens també, el de l'any anterior, el del Camp del Prat.
0-2, amb gols d'en Josep, no, del Xavi i el Nacho.
Em sembla que sí, Xavi i el Nacho.
Sí, bueno.
Sí, són partits aquests. També el de l'any que no vam pujar, l'últim partit del 3-3, aquí també. Hi ha bons records i mals records, no? Però se't queden.
El míster d'aquell equip era el Vicenç. Ens hauria agradat que avui el Vicenç haguera estat aquí. De fet, estava compromès que vindria, però bé, un problema d'última hora l'ha impedit estar aquí amb nosaltres. Quins records teniu del Riambau, del Vicenç?
Immillorables, no sí. Es pot tenir d'una altra manera. Havia de tenir molta mà esquerra per poder juntar pràcticament, excepte en Josep i el Xavi, del primer any que no es va pujar amb aquest 3-3 amb el Viladecans, amb l'Adam, que va pujar al Viladecans, l'any següent l'equip era pràcticament nou, excepte en Josep, que si m'equivoco em corregeixes, però pràcticament nou. I refer un equip i superar el que s'havia fet l'any passat té molt de mèrit. Era molt insistent, sobretot amb el tema de posició al camp, el 4-4-2 que he dit abans, perquè creiem que amb les mesures del camp i amb les característiques que tenien els jugadors era el millor sistema aleshores per poder tenir èxit. Uh-huh. I bueno, recordo això, que era línia de 4 amb Simón, Martos, Enrique, en Ramon de Vilanova, després una línia davant amb el Nacho, Egea, Toni Cintas, Pere Joan, que pràcticament, com heu dit, jugàvem de memòria, i davant ells dos, el Escaig i en Josep, sempre pressionant, ja de seguida pressionant la sortida de la pilota, i és el que més recordo d'aleshores. M'agradaria que hi fos ell per complementar
aquesta informació.
Sí, molt bon entrenador, o sigui, molt psicòleg. Jo recordo que sabia en cada moment, crec, què havia de dir amb cada jugador per treure el millor.
És el que diem ara, perdona Josep, l'entrenador ha de ser entrenador, però alhora psicòleg, és a dir, aquesta doble faceta, no? Perquè clar, sí. Cada jugador, nois, és un món i un problema, si vols dir-ho així.
Sí, exacte. I és molt important saber que amb aquell jugador que potser per motivar li has de... li has de recriminar potser una acció, o amb l'altre que no li recriminis perquè si no desapareix del partit,
sí,
i li has de, li has de reforçar lo positiu per, uh-huh. I això ho tenia molt a part, molt bona persona. Llavors és el que dèiem abans, no? Són coses que també se't queden partits, però també se't queden detalls. Jo recordo un partit que teníem un examen a la universitat, i per tant a mi m'era impossible venir aquí, agafar l'autocar i anar cap a Lleida, em sembla que era a Lleida, i va venir ella amb el cotxe a Barcelona a esperar-me que acabés l'examen per des de Barcelona mateix anar fins a Lleida.
Això vol incorporar... dir que eres un tio important a l'equip, eh?
Tots ho érem
i ella ens feia sentir a tots important. Llavors això és bàsic també per un grup.
Per un col·lectiu. Mm-hmm. El vestidor, això tan famós que diuen que un bon vestidor fa un millor equip, més cert, no?
És cert, el que no se sap mai és si... Bueno, en aquest cas nostre, sí? Jo sé que érem bons amics i per tant no depenia dels resultats, però quan diu és que aquest equip hi ha molt bon ambient i per això hi ha bons resultats, no sé si és això o que amb els bons resultats tot va bé i no... No hi ha cap problema. I hauríem de veure si hi ha mals resultats, si segueix havent el bon grup.
D'acord.
No? És el que penso ja moltes vegades quan diuen això d'equips professionals, em refereixo.
Sí.
En aquest cas hi va haver una baixada de rendiment, i vam perdre un partit i empatar-ne dos consecutius que ens van fer perillar el liderat, i en cap moment hi va haver cap pressió, en cap moment hi va haver exigències de qualsevol tipus, és a dir, si ho aconseguim bé, si no, també, vull dir, no. I això, si tu també estàs exigit des del primer moment... les coses són diferents. En aquest cas no va ser així, sinó que les coses van sortir per si soles.
Clar, una capa acaba l'etapa de juvenil, i clar, aleshores en la majoria de casos, m'atreveria a dir, sorgeixen dubtes, no? És a dir, a on te vaig a jugar ara, què faig? Què vau fer després, Josep, quan vas acabar la teva etapa de juvenil? Sí, vas anar al Sitges, tu, probablement?
Primer vaig anar a Vilafranca.
A Vilafranca, d'acord.
Sí, és una etapa difícil.
És difícil,
és veritat. Perquè
estàs en una edat que no saps ben bé què decidir.
Sí, és una edat que no saps què decidir i ho has de decidir tot, pràcticament, perquè ja no només
amb els estudis,
i dius, hòstia, són decisions molt importants. És que molt importants.
En aquells moments surts de casa dels pares, per exemple, perquè sortir d'aleshores de la Blanca Segura era com sortir de casa dels pares
sense... Te'n vas a viure sol.
El món salvatge que no saps... I és molt difícil de vegades encertar-la.
Malgrat tot, teníeu clar que volíeu seguir jugant a futbol?
Jo sí.
Sí, perquè el futbol, almenys en el meu cas, suposo que amb el Carles també, et donava l'equilibri a tot.
Sí.
Jo crec que necessitem fer esport i llavors és el complement ideal per la formació.
Uh-huh.
I per tant en cap moment vam pensar en deixar el futbol.
Home, tu quan vas anar al Vilafranca estava a tercera divisió, no?
No, el Vilafranca estava a preferent. I aquell any es va pujar a tercera divisió.
A tercera divisió perquè no hi havia primera catalana.
I el que passa que era diferent que ara.
Atenció, el Josep venia de pujar amb el juvenil a Nacional, va fitxar pel Vilafranca i aquell mateix any veu pujar a tercera.
Sí.
L'hombre ascenso.
No, però de totes formes jo me'n vaig anar
a mitja temporada.
Sí, vaig venir cap als Sitges ja a mitja temporada. En el que dèiem abans, que el futbol era diferent. Sí. Era una època que no podies veure, era més difícil veure un nano de 17 anys, 18 anys, que passés per davant de veteranos. O sigui, jo, per exemple, en l'experiència vaig trobar dos davanters que tenien 30 anys i que eren molt bons davanters, però és que a més ho feien valdre. Vull dir, el sistema no és perquè un de 18 anys jugui per davant nostre.
Uh-huh.
Llavors vaig començar a titular, recordo, els tres primers partits, però també per la inexperiència i això, jo acostumat a jugar en juvenils, allò que et giraves, la paraves, un partit contra l'Hospitalet d'Atlètic vaig intentar fer-ho i la barrallada que em van fumar vaig estar, no sé si eren 2 mesos de baixa, que no podia, o sigui, amb una distensió de lligaments, i llavors ja no vaig recuperar el lloc. El que passa que si vaig pagar la... potser ara prendria una altra decisió, no ho sé. Uh-huh. Estic content d'haver vingut al Sitges, però la impaciència, jo per voler jugar, jo vull jugar, saps? Doncs et fa a vegades no tenir la paciència
necessària
per esperar que arribi una altra vegada la teva oportunitat. I bueno, aquestes coses són les que...
Sí, sí.
Vam tenir l'oportunitat de venir als Sitges i vaig venir als Sitges.
Es paga aquest procés d'adaptació? Es paga bastant, no?
Sí, sempre es diu que el salt de juvenil al futbol amateur, diguem-ho així.
Mira que el primer equip del Barça, per exemple, o de l'Espanyol, no van directes. Els hi fan fer expressament un procés pel Barça B, per l'Espanyol B, d'un o un parell d'anys, i el que és molt bo, en mig any ja en té prou, però no els deixen passar...
I això ara. Però és que abans era més... Jo crec que era més dur el salt,
sí,
abans.
Sí.
O sigui, amb el que parlàvem abans de casos de jugadors que penso que podien haver arribat a primera divisió, amb la Blanca hi ha un altre cas, per mi, que és l'Hermoso.
Sí.
Una habilitat impressionant.
Sí.
Però clar, aquella època també era època encara més que nosaltres de dir, espera't, que aquí hi ha veteranos i que fins que no t'arribi...
Jugadors com el Barto, en Bartomeu, en González i l'Hermoso, que van arribar a jugar amb el Sant Andreu i amb l'Andorra, per això era un èxit aleshores.
Jo recordo que abans era bueno, era un notició, no? Ostres, José, o l'Albarto, o l'Hermoso, estan a l'Andorra, ojo,
I eren ídols, perquè aleshores érem infantils, o a la vens, que ha arribat a segona B o tercera, i eren ídols.
Sí, però els entrenadors, per arribar a posar un nano d'aquesta edat, costava molt.
Costava molt.
Perquè hi havia més el vestidor era més tancat, no era allò de dir, arriba el nano de 17 anys o de 18 i ja vinga, no?
Sí, tranquil.
T'ajudem,
sí,
no. Que tu no vienes aquí, niñato, a quitarme el puesto.
Només queda aquell racó
I si puedes limpiarme las botas, no? Això, sí, això gràcies a Déu, ja no.
No, però vull dir, no era un camí tan de roses
una riba i moldre, no? Vaja, sí.
Jo crec que era més difícil abans.
I en Carlos,
jo,
que va al Ribes? Vaig
anar al Ribes després d'anar al Vilafranca. Vaig anar al Vilafranca, però era tercer porter i vaig dir, per estar aquí mirant les mussarenyes, vaig al Ribes. Uh-huh. Vaig anar al Ribes i a mitja temporada el Sants es va quedar sense porter perquè havia d'anar a l'Emili i vaig anar la mitja temporada restant, vaig estar al Sants compartint banqueta amb el senyor Sandro Rossell.
Ara t'ho volia dir. No, hi ha una foto que ho certifica, eh?
El camp del Vilafranca, precisament.
Sí.
Era molt bo, era un extrem, sí? Molt habilidós i molt ràpid, però ja tenia el cap als negocis i al futbol ja no...
Sí, ja. Molt bé. Després què vas fer? Tu vas arribar a jugar al Sitges també?
Sí. Jo sí que era la il·lusió de la meva vida, poder arribar a defensar el Sitges. I no vaig parar fins a aconseguir-ho. I el dia del meu debut amb el Sitges era un Sitges-Vilanova, un 11 de setembre, no, ara no et diria, no sabria dir quin any, el 89, 90, 91, que era un 11 de setembre, el partit s'havia aplaçat, era dilluns, i s'havia aplaçat perquè el fill del delegat, del Tate, es casava el diumenge i aprofitant la jornada de l'11 de setembre, que era festiu, al camp dels Sitges, o Aigua Dols, o l'estadi municipal, com vulguis dir, per mi és el camp dels Sitges. El camp dels Sitges ple, però fins a dalt de tot, i vam empatar a 0, i recordo que vaig fer un bon partit i estic molt content també d'aquest. Però no vaig parar fins a defensar els colors de la Unió Esportiva Sitges.
Sí, jo després de tornar del... O sigui, després de fer aquesta experiència a Vilafranca, també vaig, com he dit abans, fitxar pel Sitges, i bueno, ha sigut un orgull poder defensar els seus colors i a més poder viure un altre ascens, que abans parlàvem amb en Toni.
I vas coincidir amb el Vicenç també a la banqueta. Ah,
exactament, sí, i amb en Porres.
I amb gent,
quasi pràcticament tots de Sitges, sí. Amb el camp també ple, és un d'aquells records imborrables.
Americanes, el Vinyet.
Americana Blaves. Déu-n'hi-do.
I Narcís Pardo, president.
Temporada 91-92.
Bona memòria.
Sí.
Jo després vaig jugar a futbol sala amb la penya espanyolista i vaig coincidir aquí amb algun...
Con el amigo Ramos. Sí, el futbol sala també era una altra via de...
Sí.
No tothom arribava a grans equips i bé, molts, per no matar-ho allò de cop, doncs escollien a futbol sala com una alternativa, no?
Sí, l'alternativa aquesta de continuar fent esport, que en definitiva és el que interessa, continuar... vinculat a l'esport, però el que dèiem de l'equilibri, no?
Sí.
En Josep continua lligat, en aquest cas, a Unió Esportiva Sitges.
Evidentment, sí.
Tu jugaves amb els veterans de Vilanova, no?
Sí, fins que em vaig fer mal fa 2 anys, però ara torno a jugar. Si em torno a fer mal, amb un d'aquests de l'Àrec. L'Àrec és una sessió dels primers veterans que hi va haver aquí a Sitges, però encara hi torno, i fins que et torni a fer mal. Quan em torni a fer mal, doncs mira... Però de moment és una bona satisfacció poder continuar jugant, i més amb els camps que hi ha avui en dia, de veritat. Si fos el camp de terra, no, em penso que no jugaria, però amb la gespa que hi ha avui en dia, que és una sort, eh?
Sí,
Josep, si tu i jo haguéssim tingut aquests camps...
Sí, moltes vegades...
Clar, la majoria de camps abans eren de terra.
Sí.
Tu havies algun de gespa i era bueno, tots. Festa major, no?
Sí. Bueno, pràcticament no, jo recordo haver jugat a... En aquest any que vam pujar a Nacional, sí que hi havia algun camp. Per exemple, quan vam anar a Mollerussa vam jugar en camp de gespa. Abans, pràcticament, jo recordo a Infantils, que vam fer la fase de descens a preferent, que ens va tocar un grup, em sembla que hi havia el Rubí, un altre equip, no recordo quin era, i el Barça Atlètic. Llavors vam jugar al Fabra i Cots. Ah. I allò sí que era una catifa.
Sí, no?
Sí que... recordo que ens ho vam passar bé, però és el que dèiem, ara qualsevol camp que vas,
sí,
una meravella,
ja
és artificial.
I el jovent d'avui en dia ha de ser conscient del que té, de la qualitat de les botes, del material,
que
de,
molts
les
no pilot, són, eh?
De les pilotes. Nosaltres jugàvem amb unes samarretes de cotó que picaven en ple mes de juny, al setembre, però m'entens? I avui en dia, escolta'm, el material és increïble. O samarretes de màniga llarga.
Sí, i aquell que tenia unes bones botes...
I les botes rígides.
Quasi les Patrick, no voldria fer publicitat, però...
Sí.
Qui tenia unes Patrick, ostres, cuidado, eh?
I ara...
Sí. O aquells, els tacos ajustables...
Recanviables,
Que sempre se'n perdien,
Jo els explicava, amb els nens, o sigui, he fet d'entrenador,
sí.
I quan anàvem a un camp, perquè ara quasi ara pràcticament tots són de gespa, però els primers anys ara, encara n'hi havia algun que era de terra i això, quan arribàvem allà no volien jugar pràcticament, no, aquí hem de jugar, llavors els havies d'explicar que tota la vida havia jugat i que aquest camp era una meravella comparat amb els que jugàvem nosaltres, que anàvem alguns que hi havia pedres i tot això, semblàvem l'abuelo Batallitas quan
I això de jugador, imagina't de porter. El porter en camp de terra era criminal.
Jugaves amb pantaló llarg o curt, Carles?
Jo recordo que vaig ser un dels primers en jugar amb pantaló llarg perquè un dels meus ídols era en Cono i vaig comprar a Barcelona l'any 85 o abans 84 uns pantalons llargs per imitar el Cono.
I per quin diuen amb espardenyes. Molt bé. El jugador d'aquell equip que va arribar més lluny, ja ho saben, va ser el Xavi Escaig, va arribar fins a la primera divisió, va acabar de juvenil, ho hem llegit aquí a aquestes cròniques del Mundo Deportivo, va fitxar pel Nàstic, del Nàstic em sembla que va anar a l'Espanyol.
Sí, sí, del Nàstic ja directament a l'Espanyol.
A l'Espanyol, de l'Espanyol va anar al Barça.
Espanyol al Barça.
Espanyol al Barça, del Barça, si no m'erro, va anar a l'Sporting.
A l'Sporting Gijón.
I allà em sembla que...
Al Bacete.
Sembla que va anar a Múrcia. A Múrcia també. A Múrcia va ser on va acabar la seva carrera. El tema de lesions i això va acabar aviat.
Ara, de tant en quant, també el veiem, em sembla, en algun torneig allò de veterans.
Sí, els partits de la Marató. Els partits de la Marató de TV3.
Veus, jo recordava haver-lo vist fa poc i...
És un clàssic, és un dels clàssics.
És un dels clàssics.
Però juga també amb els veterans de l'Espanyol, també juga molt habitualment.
Sí, nosaltres que tenim contacte amb Fernando Molinos...
Sí.
Ens comenta a vegades la gent que està amb els veterans i el Xavi és un dels que està. De fet, a la inauguració de Cornellà al Prat, que abans, o sigui, la primera inauguració, la no oficial, la van fer els veterans de l'Espanyol contra veterans del Cornellà i contra veterans del Prat i jo el vaig veure allà, vull dir, vaig veure que jugava amb els veterans. I de fet, jo pensava que faria el primer gol de l'estadi de Cornellà. Vaig xutar el pal, és una llàstima, perquè volia que fos ell que el fes, però bueno.
Molt bé, doncs recordant, doncs ha passat el temps, tants anys com 25, i bé, ens ha vingut molt, molt de gust, sobretot perquè el Carles ens va fer memòria, no? Recordeu aquell equip, que són coses que mai s'obliden, no? I els seus protagonistes, evidentment, en tenen un molt bon record. Per cert, quan es trobeu amb alguns dels companys, recordeu? Es parleu d'això, d'aquell equip, o...
Depèn del context que si surt el tema futbol, sempre surt aquesta època, perquè, com hem dit abans, són records imborrables i molt gratificants, molt macos, i per això sempre se'n parla. No?
Sí, sempre en parlem. Bueno, jo acabarem de parlar de totes aquestes anècdotes després d'aquests 25 anys, si ens trobem a principis de juny, que farem un partidet al Nou Pins Vents entre tots. Si voleu pujar, esteu convidats.
Molt bé.
I home, serà potser algo divertit poder-nos tornar a trobar tots, a compartir vestidor, dutxa i una cerveseta, i això serà...
I amb motiu d'aquesta les xarxes socials aquestes que hi ha, el Facebook i tot això, també motiva que es torni a parlar moltes vegades, perquè algú penja una foto
i ja està, i ja els comentaris a dos junts,
aquell any que vam...
El Caixa Penedès, no sé, l'Helados Ondina, antigos alumnes, tot això eren equips base de la Blanca.
Clar, vosaltres ho heu recordat, veu començar també amb els que ara són els Pitufos i això, no?
Sí, sí, jo un dels primers records que tinc és d'haver anat amb el meu pare i el meu germà on hi havia abans el camp de la Blanca, ara hi ha els edificis. Recordo la màquina excavadora aixecant tota la terra i nosaltres allà jugant una pilota de plàstic mentre estava començant a fer tot el que després ha sigut, no? Ha estat.
Sí.
I és un d'aquests records que tinc.
I aleshores, no em vull allargar, però viatges a l'any 81, primer viatge a Itàlia per nens de 12, 14 i 15 anys, que era, això era excepcional, que un equip anés a Itàlia a Setmana Santa, que després es va repetir, es va fer gran, això era impressionant, que un club de base de Sitges estés convidat a Itàlia, a França...
I anàveu, si no recordo malament, a cases dels jugadors, no?
Sí, el primer any es va fer així, vull dir, era també és una d'aquestes coses que recordes del, quan arribàvem a Torino, bueno, quan anàvem cap a Chirié, sabíem que anàvem a cases, era el primer any, i deies, bueno, i això com serà? Clar. Una mica de sí, sí, nerviosisme, sí, sí, què passarà, què no passarà, sense conèixer l'idioma, no, amb 12 anys, oh, sí, i ja sí, sí. Sabies que tenies a casa d'algú.
D'algú, sí, sí.
I ja està.
Que no coneixies.
I que l'endemà pues, apareixeries allà al camp amb els teus companys.
I baixem de l'autocar.
Llavors ens vam posar amb dues files, o sigui, una fila nosaltres i una fila l'equip del Casele. Llavors, el que li tocava, un i un, tu et toca aquest. Hola, què tal?
Hola, què tal?
Vinga, cap a casa. I així anava
a mi em va tocar el porter de l'equip contrari, un gran porter.
Sí, sí.
Encara me'n recordo.
Però que ens van rebre amb una orquestra al mig de la plaça, tot el poble.
Sí, sí.
I una anècdota, jo ara fumo, no? Però quan tenia 12 anys no. I puja, només puja el cotxe, la mare de la mare de la família se'm mira, em queda mirant i diu, Stanco? I jo, Stanco? I jo, no senyora, no fumo. No, i Stanco en italià vol dir si estàs cansat. Sí. Ah, sí, sí, molto Stanco, molto Stanco.
Res, amb dos dies ja sabíem parlar l'italià.
Sí, 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 sí. No és un idioma tampoc massa complicat en aquest sentit.
Però bueno, amb 12 anys quan el trobes allà...
Dius, sí, sí, clar.
Veus, per exemple, jo que m'he mogut sempre a l'hostaleria, m'ha anat molt bé aquells 2 o 3 anys que ens portessin a Itàlia, perquè el que vaig aprendre allà no ho aprens en una acadèmia ni res, i m'ha servit molt. I quan em preguntaven clients italians, ah, i vostè com és que parla també l'italià? Pues perquè el club de futbol em va portar quan érem petits a cases d'italians i allà vaig aprendre-ho tot, de veritat.
Altrament dit, senyor, la universitat del carrer.
Doncs sí,
eh? Sí, que aquesta molts cops ensenya pràcticament més que l'oficial, diguem-ho així. Doncs amb en Josep Serra i en Carles Montserrat hem volgut recordar aquell equip, i a partir d'aquesta conversa ho han escoltat, doncs han sorgit doncs anècdotes i altres històries que sempre venen molt de gust recordar de veu dels seus propis protagonistes.
I si em permets, si em permets només una petita cosa, si avui en dia podem recordar totes aquestes coses, primer és perquè hi havia una càmera de fotos que va fer la foto i queda immortalitzat al moment, però també, i no és fer la pilota, perquè hi ha persones com vosaltres que es dediquen a que aquestes cròniques que he dit reflectides, escriure als mitjans de comunicació, i s'interessen per poder treballeu perquè aquestes coses tinguin la llum, que va fer-ho públic, que si no fos per això ni hi hauria cròniques al Mundo Deportivo ni a l'Eco ni...
Per cert, em vaig entretenir una mica a llegir aquelles cròniques que em vas passar, Déu-n'hi-do, dels partits dels Sitges, sí, sí. I jugava amb uns equips, dius, ostres, sí.
Aguilarense.
Sí, sí, Aguilarense, diu, mare meva, com devien ser, no?
L'any 86 hi havia derbi Blanca Suburs-Obrenc a tercera regional.
Sí, senyor, que la Blanca havia tingut aquell equip a la tercera.
Jugaven els diumenges a la tarda.
Sí, senyor, sí, senyor.
Imagina't.
Ha plogut una miqueta.
Doncs això, que és gràcies a persones com vosaltres que tot això queda reflectit.
No, home, nosaltres una miqueta fem d'altaveus.
No, però també formeu part de la història aquesta. Sí. I a mi sempre m'ha agradat que la persona que es passa 90 minuts, no 90 minuts, vull dir, el temps abans i el temps després, les entrevistes i tot això, a part de que sigui remunerat o no, en aquells moments no ho era, i la dedicació que també hi posaves també quedi reflectida, perquè forma part de la història. I la crònica, les cròniques també formen part d'aquest equip.
El que una crònica probablement l'any 86 doncs no tenia molta importància, avui la té, no? Perquè la veus i dius, ostres...
O les retransmissions i els comentaris que feu vosaltres d'aquí 25 anys per la gent que forma part dels Sitges o de totes aquestes cròniques que feu dels caps de setmana i el dilluns, també d'aquí 25 anys hi haurà algú que digui, mira, a mi em van fer una entrevista a Ràdio Maricel, el Pito i en Toni, fa 25 anys.
Pobrets, mira ara.
Sí, i també...
On està el Toni? Sí.
També demostra la visió que tenien, la capacitat en aquells moments les persones que dirigien la Blanca Subur, el tema del club de premsa, perquè ara m'ha vingut al cap un escrit que hi havia en un butlletí de quan es va inaugurar el club de premsa, en el que el meu pare deia això, aquí formem a la Blanca, intenta formar persones, esportistes, i diu, tant de bo, bueno, esperem que surti algun jugador, però tant de bo surti algun periodista d'aquí, algun periodista que algun dia potser radiarà un partit o farà una crònica del Barça, de l'Espanyol, dient, és tan important una cosa com l'altre.
Bé, cas de la Rita, no? La Rita Martoa.
Per exemple.
És una miqueta la que ha arribat allò al top, no?
Sí, parlàvem de l'escatx, on ara parlem de la Rita, també que ha arribat a dalt de tot.
Fantàstic, fantàstic. Doncs la Blanca també formava periodistes, diguem-ho així, o futurs periodistes.
Sí, sí, sí.
Molt bé. Doncs ens ha vingut molt de gust recordar aquells moments, això és que ens fem una miqueta grans tots plegats. Josep, moltes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé, Carles. Moltes gràcies també per la feina.
Gràcies, Pitu, gràcies, Toni.
Vinga, que vagi molt bé.
Agraït.